Avui a Aula ILAC parlarem de l'Escola de Música Aro, que enguany ha complert 50 anys. I també parlarem amb representants sindicals de Comissions Obreres i USTEC, els dos sindicats majoritaris a l'educació a l'Hospitalet, per parlar de com ha anat el curs i de què s'ha aconseguit amb les mobilitzacions. A la secció Aula News parlarem de les jornades científiques i de les activitats d'estiu als esplais. I per acabar, a la secció A mi m'agrada, hem fet un recull d'alguns dels millors moments d'aquesta secció. Comencem!
Us donem la benvinguda a Aula ILAC. L'Escola Aro Estudis Musicals, situada a la Torrassa, ofereix formació musical des de fa 50 anys. Fundada l'any 1975 pel mestre Francisco Aro, per les aules d'aquesta escola privada han passat multitud d'infants, joves i adults que volien aprendre música. Ara que compleixen mig segle, volem saber més sobre la seva història i sobre el moment actual. I per això tenim amb nosaltres a la Marina Aro, a l'Eric Aro, a la Damaris Rodríguez i a l'Oriol Mora. Moltes gràcies als quatre per acompanyar-nos. Marina, comencem parlant per la història, no? Aquests 50 anys. Com neix fa 50 anys una escola de música a la Torrassa, en un moment on suposo que tampoc era que hi hagués molta gent que estudiés música?
Primer, gràcies per convidar-nos, per tenir aquest moment per explicar la nostra història. I va començar amb el meu pare. El meu pare era un immigrant, com tants immigrants que van haver aquí a la Torrassa, en aquest cas Almeria. I aleshores ell va venir aquí amb un somni, li agradava fer música, llavors prou feines feies de treballar i tal, i va començar a estudiar música ja de gran. Aleshores, acompanyat amb ma mare, que també vivia en el mateix barri, van començar a donar classes a casa, perquè ella estava vinculada amb el món de la dansa. Uh-huh. I aleshores això també va ajudar. Van començar a donar classes a casa, jo i les meves germanes, que són tres, recordo, bueno, els matins, els diumenges, aixecar-te i veure nens tocar el piano a casa teva, que diu, ja m'aixecaves amb la cantarella. I quan la cosa es va fer gran, van comprar un local al carrer Santiago Apòstol. D'aquest local es van convertir en dos, d'aquests dos locals es van voler ser escola inscrita pel departament i necessitàvem entrada independent, van ser tres, i així a poc a poc va començar l'escola, el que coneixem com ara els Estudis Musicals i per on hem passat tots, tota la vida.
Com era aquesta escola dels primers anys? Què s'oferia?
De tot. Era pràcticament, bueno, crec que segueix sent una família, però el maco de llavors és que les classes no estaven tan establertes, de 9 a 5, de 5 a 6 fas piano, anàvem tots, i estaves tardes i tardes allà, i això creava molta comunitat, no? Ens coneixíem tots, els germans, el germà gran, el germà petit, ens ajudàvem entre nosaltres, no sé.
Què s'ensenyava, sobretot? Quins instruments
sobretot
eren?
Sobretot començar amb piano i amb guitarra, que eren les que tocava el meu pare. Uh-huh. Llavors, a poc a poc, després d'això, vam anar agafant mestres, perquè clar, al començament donaven classes ells. És el que havia, no hi havia més. I al fer-se gran vam voler oferir més instruments, ara els unem pràcticament tots, i necessitàvem mestres que sapiguessin tocar aquests instruments.
Com eren els alumnes d'aquell moment? Hi havia molts? Dius que estàveu allà a Santiago Apòstol, sí. No? Suposo que potser molta gent de l'escola també venia a fer música, no? Com eren aquells primers anys?
Jo els recordo molt esforç. La gent era molt formigueta, la gent estava molt estona, veníem dissabtes a tocar. Anàvem diumenges, o sigui, hi havia molta cultura de l'esforç, que no dic ara no hi hagi, però abans era com molt exagerat. També el meu pare, quan venia d'orígens molt humils, ell pensava que tot el que s'estudiés havia de servir per alguna cosa. Per això sempre el caràcter de l'escola ha estat que tot allò que estudis et porti a un conservatori, et porti a tenir una titulació. És un tren, després tu hi baixes quan vols, no? Però molts alumnes que potser ni es plantejaven arribar a un conservatori estan, i això és un orgull. Perquè pensava ell, aquests pares estan gastant uns diners, estem a la Torrassa, no era un barri ric, era un barri de treballadors, llavors aquests diners que estan oferint i que estan apostant per l'educació dels seus fills, que pugui ser una sortida més endavant per ells, tot i que després alguns han sigut su segunda carrera, però en principi que fos una cosa que s'invertís en algun, que no fos un hobby, que no fos passar l'estona, que fos una miqueta la cosa en sèrio, no?
Com ha anat evolucionant amb els anys? Abans deies que ha anat creixent,
sí.
I que us heu entrat també, teniu el permís del departament.
Sí, sí, bueno, inscrits pel departament.
Esteu inscrits al departament. A banda d'això, de que heu anat creixent, com ha anat canviant també l'ensenyament de la música? Perquè ara també, després parlarem de com és ara, no? Però bueno, sí, sí. Com ha anat canviant?
Clar, abans era el pla 66. abans tot era arreglat des del minut zero, llavors feies exàmens cada any. És més, en el liceu es tancava un dia a la setmana perquè anava a l'escola Aro. I anaven tots des de primer, tots en 7 anyets, en 8, en 9. I després què va passar? Pues que ara ha canviat. Ara el sistema musical és no arreglat fins a cert punt, fins que arribes a primer de professional, no? A primer de, sí, de grau avançat o de professional. Aleshores el que fem les escoles ara és preparar per quan aquests nens vulguin incloure's en el sistema arreglat. Però tot és ara no arreglat. Això és la gran diferència, trobo jo. Perquè abans ja t'enfrontaves a un tribunal, que a la nostra escola seguim fent els exàmens en tribunal, però t'enfrontaves a un tribunal extern. Anaves al liceu en 7 anyets i cantaves davant d'un tribunal de 3 persones i tu defenies allà la teva obra, siguis piano, siguis violí, siguis clarinet, i això també t'adonava moltes tables a l'hora de la veritat, no? Perquè ja des de petits t'enfrontaves a un públic, t'enfrontaves a una prova.
Heu tingut també moments altibaixos, moments de ui, no sé si podrem continuar...
Nosaltres, afortunadament, hem viscut sempre bastant estables. La pandèmia va ser un cop, perquè clar, ensenyar música a través de pantalles va ser una miqueta difícil. O sigui, a mi em va agafar una miqueta gran, sort vaig tindre de l'Eric, que en un cap de setmana ens va organitzar tota la manera de treballar. Però és veritat que va ser un moment bastant difícil. A partir de llavors vam inclús després comprar un altre local i hem ampliat. I afortunadament sempre ens hem mogut molt per la boca a boca. No hem sigut persones que sortim per la tele, sortim als anuncis, no. O sigui, el boca a boca, com és una cosa familiar, hem anat fent la nostra comunitat, no? Com si diguéssim.
Els vostres usuaris, els vostres alumnes, sí, són bàsicament de l'Hospitalet?
N'hi ha molts, però hi ha molta gent de fora. Jo crec que la diferència amb Aro és que aportem aquesta... O sigui, nosaltres enfoquem per anar a una prova d'accés, enfoquem per anar cap a dalt. Llavors hi ha molts pares que estan a diferents barris de Barcelona o inclús ens venen de Sant Feliu, de Sant Just, de diferents barris que volen això i potser les escoles que es troben a vora seu, no ho sé, és un ambient més de, bueno, que toquin, que s'ho passin bé. Llavors aquí, evidentment, volem que s'ho passi bé tothom, no? Però tenim un objectiu, que com deia, és un tren. Jo sempre els explico als pares, això és un tren, el teu fill puja, jo el portaré fins aquí. Després, si baixa a la parada 2 o baixa a la 4, ja, cada nen, o sigui, cadascú, cada família és un món. Però en principi jo crec que és el que ens diferencia i per això ve gent de tot arreu que busca, ei, jo vull entrar al conservatori, prepareu-me per això.
Perquè per qui no ho sàpiga, el conservatori et dona un nivell, es diu grau professional,
el grau professional, no? I després allà vas a l'ESMUC o vas al Conservatori Superior del Liceu, que ja et donen la carrera al grau, com si diguéssim, no? I que hi ha moltes més sortides que no pas ser músic. Pot ser mestre, ja és una composició, hi ha moltes sortides que la gent desconeix. Potser un nen no és un gran pianista, però potser és boníssim en temes de so. I també pot anar per aquesta branca, no? O sigui, els nens són...
Anem a parlar amb els altres tres convidats, perquè els tres han estat alumnes d'Aro. Han estat perquè tots tres ja no són alumnes d'Aro, però ja veurem per què. I a més, l'Eric i la Damaris són professors, a més, de l'escola. Eric, comencem per tu. Tu ets com la teva mare, que des del primer moment estaves envoltant de música, músics, escola... Com entres tu en el món de l'escola?
Per sort o per desgràcia, sí, jo he sigut un dels que va pujar el tren, em van pujar el tren durant una llarga etapa. I, òbviament, al principi és una cosa que costa, perquè veus els teus companys que arriben de l'escola i queden amb els seus amics o van a fer una miqueta més de gresca o potser aprofiten per fer deures de l'escola i tu t'has de compaginar els deures de l'escola amb els deures de l'escola de música. Perquè al final la música s'ensenya a l'aula però s'aprèn a casa, s'aprèn estudiant, s'aprèn practicant i vaig ser un dels que va entrar perquè em van obligar i ara agraeixo molt que m'obliguessin perquè si no al final et dona llibertat que t'hagin obligat perquè quan ets gran pots escollir si et vols dedicar o no et vols dedicar. Si no m'haguessin posat... ara mateix doncs, potser estaria fent una altra cosa que no sé si m'ompliria tant.
Què toques?
Jo el meu instrument principal és la guitarra. És veritat que potser toco altres instruments com el piano, el violí, el violoncel, la bateria, però són instruments que ja, quan comences un, el segon és més fàcil. Llavors són instruments que ja sé defendre.
Quina és la part més maca, més positiva de la música?
Doncs a cadascú li agrada una cosa. Potser hi ha gent que li agrada més compartir-la, tocar-la o fer comunitat quan fas assajos. Jo gaudeixo molt explicant música, o sigui, veure com un alumne l'agafes amb un mes de tocar la guitarra i el deixes amb 10 anys i veus que no toca res, que està tocant coses potser millor que tu, cosa que omple molt. I el que més gaudeixo és això, poder donar classes, poder compartir tot el que sé i que els alumnes al final siguin millors que jo.
Quan decideixes donar aquest pas a ser també professor de música, com la resta de la família, sí, no? Perquè, bueno, et van ficar en el món de la música, podia ser només intèrpret, no? Però tu decideixes també ser professor.
Doncs farà 10 anys que vaig començar a donar classes. Allò que vols guanyar alguna cosa de diners, vols dir, bueno, vaig a fer el meu calaix, i a l'escola em van dir, bueno, a l'escola no siguis profe fins que no comencis a altres escoles, així que em vaig buscar la vida una mica a altres escoles fora per agafar una miqueta de tables, per entendre una mica com funcionava tot, i després pues, vaig entrar a l'escola, això amb 18-19 anys.
A fer classes ja.
A fer classes ja. Uh-huh.
I ara fas classes de guitarra?
Ara segueixo fent classes de guitarra i sóc el director de l'orquestra de guitarres.
De quines edats tens els alumnes? De totes les edats?
Doncs és curiós perquè comencem des dels 5 anys, 6 anys, i potser tenim alumnes que potser ara tenen 23 anys, 24 anys, o sigui, va una miqueta, també hi ha alumnes més grans, de 50, 60, va canviant.
Quins són els millors i els pitjors alumnes?
Bueno, tots són bons. O sigui, per sort la música no és per gent llesta, és per gent constant, o sigui que al final, si t'apuntes amb 6 anys i tens una família darrere que t'ajuda, perquè òbviament amb 6 anys pues, cap nen vol arribar a casa i estudiar, si tens una família darrere que t'ajuda, que està pendent de tu, que et pregunta i com et surt això i t'escolta, doncs acabaràs tocant molt bé, o sigui, si acabes estudiant tocaràs molt bé. Igual que una persona de 60 anys si s'apunta i tu mateix ajuda a casa perquè sol és molt complicat, també acabarà tocant molt bé.
Anem a veure el cas de la Damaris, com entra ella en la música, quan vas començar a estudiar música i per què? Comencem per aquí.
Molt bé, doncs el meu cas és curiós perquè, a diferència de l'Eric, jo li demanava als meus pares des de petita que volia tocar el piano, però bueno, els meus pares, doncs una miqueta el que ha dit la Marina, no crec que no hi ha molta cultura musical, desconeixença una miqueta, i jo feia natació, feia gimnàsia rítmica, feia patinatge, molt enfocat de cara a l'esport, però música no. I un dia parlant amb la pediatra, va ser, és una anècdota, parlant amb la meva pediatra, li va dir a la meva mare, per què ho enfoques tot de cara a l'esport, entrenament físic, i no li busques una activitat que, bueno, que l'ajudi amb altres valors, no? D'esforç, responsabilitat, sacrifici, constància, no? Entrenament de cervell, no? Tot el que t'aporta, el millor, la música. La meva mare va dir, home, doncs mira, ella sempre demana fer piano. I com aquesta pediatra feia justament mandolina amb Francisco Haro, ens va recomanar aquesta escola i em van apuntar aquí.
I quina va ser la relació amb aquesta escola?
Doncs és que és molt maca la relació perquè és una sensació de família. Quan entres, des de quan entres per la porta que t'atén Noemí Haro, que és la subdirectora de l'escola, ja tens una sensació de que estàs a casa. O sigui, jo sempre defineixo Haro com família, casa. I clar, entres allà i et sents molt acollit perquè doncs, els professors no són ben bé professors, són com tutors, no sé com explicar-ho. Uh-huh. Quan tu arribes després del col·le, tens ganes d'anar allà perquè li expliques tot el que et passa, no sé si a l'Oriol també li passa, no? Com ho té més fresc. Però arribes allà i dius, ui, és que tinc molts exàmens, no sé com organitzar-me, doncs escolta, el professor et fa un horari, t'ajuda. O és que m'ha passat això amb un company, doncs hi ha una estoneta també fins i tot, no? De formar-te com a persona.
Tu d'aquests, tu vas, quin instrument vas tocar?
Jo toco piano, flauta travessera.
Uh-huh. El piano és el primer,
és el primer la titulació és piano,
instrument. Sí. Què és el millor i el pitjor de tocar el piano?
El millor és bueno, doncs tot el que t'aporta de, personalment, no només musical, perquè t'ajuda a organitzar-te, t'ajuda a fer-te, bueno, pues fer-te horaris, t'ajuda a superar-te, sobretot la superació. Perquè quan comences de petit, no, com és, tens un objectiu, tens una fita, i a poc a poc vas superant-te, no? I aquesta capacitat que crec que avui dia els nens costa molt perquè els fem molt bombolla, no? Ai, que no pateixin, que gaudeixin. Doncs crec que el piano justament t'ajuda a això, a superar-te.
Si no tens aquesta persistència i toques moltes hores, no toques el piano, no?
És difícil, que a vegades diuen, mira, és que s'ho passi bé, doncs ens hem trobat que quan toques quatre peces però no tens un objectiu, no tens una fita, doncs el nen s'acaba desmotivant, perquè toca menys, perquè, bé, toco aquesta peça, però no tinc un objectiu, no l'he de tocar perquè tinc un examen, perquè tinc un concert. Quan no hi ha finalitat, doncs espero una miqueta aquest esforç de tocar. Com més t'esforces, com més toques, més ganes tens de tocar-lo i més gaudeixes tocant l'instrument.
Com passes de ser intèrpret de piano a ser professora de piano?
Doncs a mi sempre m'ha agradat més la via pedagògica perquè m'agrada molt als nens, per això tinc 5 nens. I bueno, doncs Francisco Haro, quan ja havia de fer la prova d'accés, em va dir, t'agradaria quedar-te a la nostra escola una mica fent pràctiques amb els nens petits perquè veiem que t'agraden els nens? i em vaig quedar al costat de Noemí Aro, bueno, doncs això, ajudant amb els nens de 4 o 5 anys de sensibilització, i a partir d'allà doncs, ja no m'he desvinculat. Alumna, professora i ara actual mare de l'escola.
I ara, el tema, parlem primer de professora. Sí. Ets professora de piano, fas alguna cosa més a part de professora de piano?
Sí, faig piano, faig llenguatge musical, porto l'Hospi Band i la coral infantil.
Ara després parlarem de l'Hospi Band, i m'expliqueu. També, a l'hora de ser professora, què és el que més t'agrada? Ell deia, bueno, amb el tema de la música, no? A ell li agrada ensenyar la música. Tu com a professora, què és el que més t'agrada?
Doncs el que més m'agrada potser és acompanyar-los, ajudar-los a superar-se, ajudar-los a organitzar-se sobretot, perquè crec que el que més els hi falta és organitzar-se. A vegades diuen, bueno, és que no té temps per estudiar. Bueno, tenim alumnes que estan fent medicina, tenim alumnes que fan bàsquet, altres que fan tennis, fan squash, i m'agrada ajudar-los a dir, mira, oi que la tarda té tantes hores? Doncs mira, aquí pots fer això, aquí pots fer això altre. I sobretot a formar-vos com a persones, és el que més m'agrada.
Anem a veure ara l'Oriol. L'Oriol sí. Encara no és professor, però ja veurem, perquè ja veig
segur que
si passes per aquí, igual acabes sent professor. Sí. Oriol, com vas començar tu a l'Escola Aro? Bueno, com vas començar la música? No sé si l'Escola Aro va ser el primer lloc on vas estudiar música.
Sí, va ser el meu primer lloc, l'Escola Aro. Bueno, va ser bastant curiós perquè jo de petit vaig també estudiar aquí a escola, una escola aquí d'Hospitalet, i jo tinc dos germans, un germà gran i una germana petita. I el meu professor de primària, també va ser tutor al meu germà, i en el seu temps, parlant amb els meus pares d'aquelles típiques reunions que tens amb els professors, va recomanar aquesta acadèmia, Acadèmia Aro, i van apuntar al meu germà. I després, any després vam dir, vinga, ja que està el Roger, que és el meu germà, fiquem a l'Oriol, aquí dintre. I fins aquí he arribat.
Que tu tampoc vas dir, jo vull fer música. No, vinga, ves amb el germà.
Sí. No? Vinga, el germà gaudeix, a veure què tal el germà. I també la meva germana.
Quin
també.
Instrument vas començar a tocar?
Vaig començar tocant el violí. És el principal instrument que he estat tocant durant aquests 10 anys, aquí a l'acadèmia. Però també més tard vaig començar a tocar el piano. El piano fins a un cert nivell, perquè després se'm complicava i ja, uf.
Però va bé tenir-lo de complement,
sí,
no?
De complement, sí. Sempre va bé el piano. El piano és com el principal de la música. És com el que sempre acompanya. I clar, vinga, ja tinc el piano i ja, pa'lante.
I el violí? Perquè el violí és un instrument difícil, Fins que comença a sentir-se una miqueta bé, hi ha molt de nyinyi, no?
La veritat
com
és que
es violí... portava això a casa teva?
Uah, la veritat és que el violí és complicadillo, la veritat. Bueno, tots els instruments tenen el seu, però el violí, personalment, com és el que toco, té la seva complicitat. És més el so, a la mà esquerra, a mà dreta, l'arc, la sonoritat... Pot ser passat si no es toca bé, la veritat. Clar, des de ben petit, jo crec que els pares no han patit molt, això espero, que no han patit molt. Però bueno, a través dels anys, anar millorant, i jo crec que toco bastant bé, la veritat.
Vas triar tu el violí o...?
Si vas triar-lo, jo em va dir, mira, quin instrument vols tocar? I jo, bueno, no sé, el meu germà toca el saxofó, i vaig dir, uff, el saxofó no, perquè repetir-ho, no sé. El piano, el millor, el piano, que és el més famoset, el més conegut, mira, el violí, la seva sonoritat tan dolça, tan bonica, vinga, va, per el violí, a veure què tal, i mira.
Com ella li ha preguntat, què és el millor i el pitjor de tocar el violí?
El millor i el pitjor? Jo crec que el millor és aquesta sensació que tens quan et surt bé una peça, ja en general, qualsevol instrument, aquesta sensació de, uau, que bé que toco, que bé que sona aquesta peça. Però el violí, com he explicat abans, la sonoritat pot ser complicada al principi, i quan ja et surt bé, aquesta satisfacció. Jo crec que el pitjor és arribar a aquell punt. Arribar a aquell punt perquè necessita molt esforç, molta constància, que és el que principalment ensenya aquesta escola també, a part de la música.
Tu ara deixaràs l'Escola Aro,
jo la deixo,
però
sí.
No deixes la música. Explica'ns quin és el teu plantejament futur.
Jo, a veure, el meu plantejament i també l'escola en general és arribar fins a un cert punt i després ja anar com al conservatori, que seria, diguem-ne, el batxillerat de la música. Hi ha dos conservatoris principals a Barcelona, el Liceu i el Municipal. Jo aniré al Municipal i jo tinc pensat fer-ho fins a 6è avançat. Entraré a quart aquest any.
Aquest any faràs quart.
Faré quart. I tinc passat a fer 6è. No sé si continuaré a fer superior a l'ESMUC, no sé, ja ho veurem en el futur, però bueno, però jo continuaré venint a l'acadèmia.
Sí?
Continuaré a fer l'orquestra de cambra, violins, que és molt xula, la veritat, i bueno, sí.
Anem a preguntar-li ara a la Marina per tota aquesta oferta actual de l'escola. Han anat sortint coses, la banda de guitarres, l'Hospi Band, l'altra orquestra... Explica'ns què ofereix ara l'Escola Aro.
Clar, el normal en una escola és, evidentment, el llenguatge musical per nosaltres és molt important, i l'instrument que cada alumne fa. És veritat que arriben a cert punt, quan ja comencen a ser més grandets, que quasi tots fan dos instruments, eh? Però és el que deia ell, no? Per complementar-se i així. I el que tenim molt són molts grups, moltes agrupacions. Li donem tant de valor a això que les són gratuïtes. O sigui, si tu ets alumne, no pagues per estar a l'orquestra de cambra, que és la dels instruments de corda, l'Ospivan, que és la banda, no com si l'orquestra de guitarres, que porta l'Eric, que són guitarres, les corals, que tenim la infantil, la que porta Laura Flores, que és la dels nois i noies de més o menys aquesta edat, i la de pares, que estem intentant remuntar-la. Està tothom convidat a venir a la coral de pares, i m'he oblidat d'algun grup més, l'orquestra de flautes, que ha tornat a remuntar l'Alba, i l'Aro Jazzban, correcte.
Sí, moderns,
els moderns, que ha sigut l'última incorporació que hem fet, perquè venim bastant del clàssic nosaltres. I nosaltres, que els nostres professors, la majoria són exalumnes, i aleshores, quan han entrat als conservatoris i han començat a estudiar, doncs la part de model, hem inclòs coses i instruments gràcies a ells, no? També ens hem anat ampliant. Uh-huh. És això.
I en quant a instruments, teniu tot el ventall d'instruments?
Sí, de violí, violoncel, contrabaix, viola s'ofereix, però actualment no hi ha alumnes de viola, els instruments del piano, d'instruments moderns, doncs, la guitarra elèctrica, el baix elèctric, la bateria, de vent, el clarinet, el saxo, la flauta travessera, la trompeta, el trombó, que també són noves incorporacions, uh-huh. I me dejo alguno.
Segur, perquè hi ha molts.
Hi ha molts.
Al final...
Jo crec que els he dit tots, però...
És important, deies que heu crescut en aquestes agrupacions, sí. Tocant grup, no? Sí. És important pel músic tocar en grup?
Home, aquí la feinada la tenen els directors, els grups. Perquè, clar, igual que ell, pot ser un alumne que et pot llegir a qualsevol partitura i el posarem allà com a violins primers, no? Venen els petitons, que tenen 7 anyets i passen a l'arc. Llavors, clar, el director de l'orquestra, en aquest cas el Samuel, doncs ha d'arreglar una partitura perquè facin sol, perquè facin sol. Oh. Clar, llavors, la feinada aquí és no tant l'assaig en si, sinó pensar qui tinc, com el fico aquest, perquè és lo maco. Llavors, clar, ell pot estar tocant a nens de 5 anys com a nens de 20, i és on també es fan ells. Hem viatjat molt per Europa amb aquestes agrupacions, llavors és el moment que fas caliu, que viatges, que fas una excursió, que toques en un lloc... Que aquí sempre hi ha anècdotes aquestes. Jo crec que és el moment més maco. A banda de les classes, sí. No? És el moment que fas més grup, més equip.
Fa uns dies, quan vau celebrar els 50 anys, que van venir a gravar i això, sí. No? Bueno, van gravar, són imatges que ja hem emès dintre de l'informatiu i això de notícies, però hem seleccionat un trosset, a veure si el podem veure, per veure una miqueta què es fa per veure i escoltar què es fa a l'escola. A veure si ho podem veure. És un tastet, hem fet així una petita selecció. Marina, què podem dir del futur de l'escola? Com veus el futur? Perquè la Damaris abans ha dit una cosa important, i és que ara els nens, els joves, estan de vegades com massa sobreprotegits, i tota la cultura de l'esforç costa, i a la música necessites esforç. No? Sí. Com veus el futur de l'escola i el futur dels estudiants de música de l'escola?
Jo crec que l'escola, ho parlàvem abans de venir, és molt familiar, és el que deia ell, són tres germans. La Damaris són tres germans, ella té 5 fills.
Nosaltres... Això, a la Damaris ara després, que això clar, ens ho hem oblidat.
És poca broma, vull dir, ens has de fer molta cultura amb els pares. Un nen el portes per on vols, un nen, les ropes, però són els pares. Els pares han d'entendre que això és un esforç, i aquest esforç és el que deia ell, que és el que més t'agrada quan ho aconsegueixes, és el que menys, el que costa arribar fins aquí, però per això estem els pares i els mestres. La funció del pare és molt important a la nostra escola. Nosaltres intentem fer-ho més a més, perquè fem una programació, la fem nosaltres, fem una dedicació, per exemple, el teu fill comença amb 7 anyets, li diríem, doncs has d'estudiar cada dia un quart d'hora, i aquell quart d'hora s'apunta. I quan acaba fi de mes, t'envio un correu que dic, escolta, molt bé, Núria, ha arribat a l'objectiu el teu fill. I això a ells els motiva, vull dir, els nens es veuen allà en el quadre d'honor i diuen, he llegado, quantes hores tengo? Vull dir, o sigui, van com... no sé, són coses, intentem fer-ho motivador i engrescador, perquè costa, costa aquest esforç, però jo crec que és molta cultura de famílies. Tu entres a l'escola i veus a ell parlant amb una mestra, ella parlant amb un altre nen, amb una família. Jo crec que això s'aconseguirà. Sí que és veritat que els nens avui en dia tenen moltes coses, que la cultura de l'esforç no està. Però bueno, intentem, o sigui, estem allà, no? Intentant fer veure que hi ha una altra part. No todo es rápido. I això també agrada.
Damaris, aquesta, ja deia que el paper de les famílies és molt important. Correcte. Tu com ho fas amb 5, perquè estudien música als 5?
Pues, el que dèiem una miqueta abans, em marquen horaris, no? Els nens, com més horari i més pautat tenen tot, millor funcionen. És així, quan més temps lliure tenen, el que passa a l'estiu, no? Ui, és que tenen molt de temps lliure, quan més guiats van, millor funcionen. I crec que els ajuda molt la música, personalment, als nens. I llavors, si tu li marques, no? No pots fer això si no estudies una miqueta. Cap nen vol arribar a casa i posar-se a tocar el trombó o el violí, no? Pots, més còmode arribar a casa, seure al sofà, jugar a la Nintendo, és més còmode. Però a la llarga, no? Tot el que li aporta la música, no només personal, el que dèiem, aquest, soc un nen que m'esforço, soc un nen que treballo, un nen que m'organitzo, això després laboralment, doncs ho necessites, no?
Què toquen els teus fills? Ui. Teniu quasi una orquestra a casa, no?
No ens dona temps d'acabar.
Com a instrument principal.
Vale, només et dic un nom, sí. Jo. Doncs mira, la nena, principalment el clarinet. Els bessons toquen un el trombó, l'altre la trompeta, i els petits saxo i piano.
Sorollós, eh? Sorollós.
Sí. Sí.
Doncs Marina, Eric, Damaris i Oriol, moltes gràcies per acompanyar-nos, per parlar-nos de música i per parlar-nos de la vostra escola Aro. I felicitats per aquests 50 anys i per aquest negoci familiar que funciona també al barri.
Gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Gràcies.
Aquest curs està marcat per la mobilització dels docents per reclamar millores salarials i solucions a les sobreràtios, a la manca de recursos per a l'educació inclusiva i a l'excés de burocràcia. En aquest temps s'han assolit dos acords amb el Departament d'Educació, un al març, signat per Comissions Obreres i UGT, i un altre al maig, que també va subscriure USTEC. Tot i això, molts docents van votar continuar amb les mobilitzacions, perquè consideren que les millores assolides no són suficients. Hem parlat amb els dos sindicats majoritaris a l'Hospitalet, Comissions Obreres i USTEC, perquè ens parlin de les mobilitzacions del curs, de la situació a l'Hospitalet i de com afectaran les millores a la ciutat i què cal saber pel futur.
Doncs aquest curs ve marcat per un malestar educatiu, no? Que es va traduir doncs, en unes mobilitzacions i en unes vagues. I per Comissions Obreres el que ha sigut molt important aquest curs és que han volgut canalitzar aquest malestar docent i donar-li una sortida per obtenir millores al sector educatiu i millores per les nostres condicions laborals. Això ho vam fer signant un acord al març i la virtut d'aquest acord és que és un acord obert i flexible en el qual hi ha unes comissions de desplegament i seguiment d'aquest acord.
Ha sigut un curs molt intens a nivell de mobilitzacions, de treball sindical, de treball polític. Nosaltres vam iniciar el curs continuant amb una campanya que es deia Dignifiquem la professió, on estàvem recollint signatures de tots els centres. Aquí a l'Hospitalet van signar un 70% dels docents, en què es donaven suport a les tres reivindicacions principals que nosaltres havíem analitzat dins d'aquesta campanya, que eren bàsicament doncs, el que era el problema salarial, diguem, la pèrdua de poder adquisitiu, les ràtios sobredimensionades que tenim i a l'Hospitalet de forma doncs, molt exagerada, amb la falta de recursos que hi ha també per doncs, tractar tot el tema de la inclusiva i doncs, l'accés de burocràcia doncs, que ofega molts cops bona part de la feina dels docents.
Jo crec que ha sigut un curs no?, en què feia molts anys que no es ven millores a l'educació, tantes millores com ara, per no parlar de la salarial, de la d'inclusiva, o sigui, tindrem un augment de sou, tindrem més dotacions d'inclusiva, s'ha fet un pla de desburocratització per reduir la sobrecàrrega. Per tant, jo crec que hem de valorar tot el que hem aconseguit. El que passa és que, com et deia al començament, tot aquest malestar educatiu, no, ve de molt temps d'infrafinançament, d'acord? Llavors, el que sí que tenim clar és que hem de ser realistes i que els avenços es van fent pas a pas, pas a pas, pas a pas, i que la solució és mobilitzar-nos, sí, però un cop hi hagi mobilització hi ha d'haver negociació amb les administracions perquè aquests acords es facin possibles.
Gràcies a aquestes mobilitzacions, doncs, vam tenir una primera oferta, que era la del departament del mes de març. Nosaltres la vam valorar insuficient i la vam sotmetre a consulta. La majoria de gent, doncs, va rebutjar aquest acord i nosaltres vam analitzar, doncs, que es podia aconseguir un acord millor. Tot i que a l'inici, doncs, el departament es va negar, després sí que van acceptar, doncs, obrir un nou procés de negociació i van, doncs, millorar el que havia sigut l'oferta del mes de març.
Doncs les problemàtiques de l'Hospitalet bàsicament són que estem amb sobreràtio, d'acord? Hi ha molts grups de la ciutat que tenim per sobre de la ràtio que marca la llei, no? Tant a primària com a secundària, i després, a part d'aquesta sobreràtio, tenim grups bolet, que són grups extraordinaris per absorbir tots els alumnes que van arribant, perquè ja sabeu que la ciutat tenim un elevat índex de matrícula viva, que són els infants o joves que arriben de d'altres països i s'han d'escolaritzar. També et puc dir que ha baixat una miqueta respecte al curs passat, no? On vam acollir 2.000 alumnes, aquests han acollit uns 1.600 a primària, per exemple, però que continuen arribant aquests alumnes, arriben i després també marxen, o sigui, són famílies que estan en moviment. Llavors això ens caracteritza l'Hospitalet per aquest motiu, perquè és una ciutat on la davallada de població sí que s'està veient a infantil, però en cursos més elevats està arribant.
Una altra qüestió que nosaltres hem vingut denunciant a l'Hospitalet és la falta d'equipaments que té la ciutat. És una cosa que no permet, per exemple, doncs, el fet de poder reduir significativament les ràtios. Hi ha centres, doncs, que no poden, tot i ser centres de màxima complexitat, no poden ni desdoblar, com fan molts altres centres de Catalunya, que desdoblen i llavors aconsegueixen reduir la ràtio. Hi ha molts centres d'Hospitalet que no ho poden fer perquè ni tan sols tenen espais suficients al seu centre, no?
Els serveis territorials del Barcelonès aterraran 80 professionals nous per atendre la inclusiva. Aquí a l'Hospitalet n'aterraran més de 32. Això vol dir que als serveis educatius hi haurà un augment de 3 psicopedagogs més, 2 logopedes, 3 assessors LIC, que són els de llengua i cohesió social, un tècnic. A més, s'obriran 2 CIEs més, que van acompanyades de 4 professionals, 3 CIEs plus més a la ciutat, acompanyades de 9 professionals, i tindrem 3 integradors socials més a la ciutat, un educador social i 4 manys. A més, el departament, els serveis territorials, també s'han compromès a fer un equip guia que comptarà amb 3 professionals per assessorar els centres, tant al professorat com a l'alumnat.
Pel que fa a l'atenció a la diversitat, nosaltres el que hem vist, doncs, a la ciutat d'Hospitalet, com a tots els llocs on hi ha necessitats socioeconòmiques, doncs, concretes, doncs hi ha molt més alumnat amb aquests tipus de necessitats, i això molts cops també va lligat a altres tipus de necessitats educatives especials, no? El fet de tenir una capacitat econòmica més baixa no et permet, doncs, poder tenir una atenció més personal, més externa, amb suports externs, fora dels centres, i això llavors també genera molts més conflictes, trastorns, etc. No? Per tant, nosaltres entenem que en una ciutat com Hospitalet, en què hi ha un percentatge de població amb problemes socioeconòmics, on l'atur és, per exemple, bastant elevat, on hi ha moltes persones nouvingudes, doncs és molt important el que és els suports intensius a l'aula, no? Això a tota Catalunya, no? Nosaltres ara, de cara al acord de maig, vam aconseguir que s'implementessin les dotacions per inclusiva, de suport per inclusiva, i sobretot que aquestes dotacions es diguessin, doncs, en quin any es destinaven i quin tipus de dotacions era, que és una cosa molt important perquè això a l'acord de març no hi era, per exemple, no? Per tant, nosaltres, suport a tot el que és la inclusiva, creiem que, tot i que és insuficient l'acord de maig, hem fet un salt qualitatiu i haurem de lluitar per incrementar doncs, aquestes places.
El departament s'ha compromès a que el 100% dels centres públics de la ciutat tinguin com a mínim una aula d'acollida. I per això, Comissions vetllarem perquè així sigui, perquè és superat necessari per l'acollida de tots els nous vinguts. I a més, com us he comentat abans, hi haurà un equip ampliat d'assessors de llengua i cohesió social, que són l'equip LIC. Si hi ha sobreràtio amb un grup, no? Doncs el departament s'ha compromès a pal·liar-la amb un professor extra per a aquella escola, o bé dividir grups, o això. El que passa és que tot això és el que et dic, que s'ha d'anar aterrant a mesura que comenci el curs, perquè a dia d'avui encara no ens ho han concretat.
Bé, nosaltres de cara al curs vinent considerem que el no a la consulta i el fet doncs, de que la majoria del col·lectiu rebutgés l'acord de maig, doncs el que porta és que hi ha un compromís per continuar la lluita per aconseguir doncs, encara millorar el que havia sigut l'acord de maig. No? Què és el que volem construir de forma col·lectiva per avançar de cara al curs vinent en aconseguir doncs, millores, tenint en compte que aquest curs ha sigut un curs on hem aconseguit un salt qualitatiu en aterrar diferents millores del que estàvem reivindicant. Però, com ha dit el col·lectiu, doncs, si això doncs, és insuficient, hem d'anar a aconseguir més coses. Sí, el nostre sindicat sempre ho ha dit i sempre està obert a participar en qualsevol negociació. L'altre dia vam participar a la mesa, el que passa és que sí que nosaltres sempre hem dit que a la mesa s'hi va a debatre sobre propostes concretes. No? Quan hem anat a una mesa i que en aquesta mesa no hi ha hagut cap proposta concreta o no s'ha parlat de cap de les qüestions que afecten els docents, nosaltres sempre hem dit que aquestes meses no eren útils i per tant no calia continuar amb aquest tipus de meses. Però el nostre sindicat sempre està obert a parlar, evidentment, com ha de ser. No?
Nosaltres ho veiem com un canvi de paradigma educatiu. No? O sigui, el departament està obert a negociar, ens ha ofert unes meses que són mensuals per seure amb ells a negociar i d'això ho veiem molt positiu perquè d'aquí podrem anar estirant moltes millores. Nosaltres veiem això com un pas endavant, ho veiem com un canvi de paradigma i és un punt d'inflexió per continuar treballant. Valorem totes aquestes millores que hem tingut aquest curs i continuem a través d'aquestes meses treballant perquè en vinguin més. Perquè el malestar educatiu, malauradament, no es resoldrà en un curs perquè venim de molts anys d'infrafinançament i hem de posar en valor amb totes aquestes millores que hem aconseguit aterrar.
L'Auditori Barrada es va tornar a acollir l'acte de lliurament dels Premis de les Jornades Científiques i Tecnològiques, que enguany arriben a la 26a edició. Enguany s'han presentat 71 treballs, dels quals 48 van ser seleccionats per part de la comissió organitzadora per passar a la fase d'exposició pública, que es va fer fa unes setmanes al Centre Cultural Tecla Sala.
La recerca i la innovació han tornat a ser protagonistes en l'acte de lliurament dels Premis de les Jornades Científiques i Tecnològiques de Batxillerat, una iniciativa que promou la creativitat així com l'esperit de recerca i innovació entre l'alumnat dels centres de secundària de l'Hospitalet, una experiència que ha servit per desenvolupar tot el potencial dels joves estudiants.
No m'esperava ser capaç de programar una xarxa neuronal, que ha estat la nostra part pràctica, com l'hem acabat programant i que tingués els resultats que vam acabar obtenint en esta.
Aquesta seguretat de poder sortir-me de qualsevol situació, perquè hem tingut molts problemes a l'hora de programar la nostra part pràctica, perquè era un tema que era, jo crec que massa complicat per a nosaltres.
A mi personalment m'ha agradat molt tot aquest procés i m'enduc per a tota la vida ja pràcticament l'haver pogut fer un treball tan especialitzat d'un sol tema.
Els treballs de recerca també han servit per valorar l'esforç i la constància en el procés de creació.
Nosaltres no teníem gens clar quin treball dur a terme, però sí que és veritat que l'element s'estudiava molt personalment, no? Perquè teníem familiars que bueno, patien aquesta síndrome i llavors teníem aquest accés a aquesta residència fàcilment i sí que és veritat que ens va portar tot l'estiu, tot primer de batxillerat, o sigui, va ser moltes hores invertides en aquest treball. Nosaltres, per la part pràctica, que vam fer va ser anar a una residència i vam dur a terme unes activitats no, basades no, en tenien rigor científic i llavors vam concloure que la musicoteràpia, per exemple, era l'activitat més eficaç, més que tenia bons resultats i estimulava, no, cognitivament i emocionalment també.
La implicació del professorat en els treballs de recerca és cabdal per tal que arribin a bon port.
Hores al laboratori perquè totes dues feien treballs sobre microorganismes i bueno, han fet pues, més de 50 experiments i clar, els experiments s'han fet també durant l'estiu, els microorganismes no en tenen de vacances i per tant ha estat una feina doncs, molt, molt gran, però bueno, després té el seu resultat i bueno, estic superorgullosa d'aquestes dues noies i els el treball.
En aquesta edició s'han presentat 71 treballs de recerca. El jurat ha concedit un total de 12 premis i 9 mencions d'honor repartits en 7 categories: àmbit ciutat, igualtat, sostenibilitat, experimental, tecnològic, expressió i social. En total hi han participat 15 centres educatius de la ciutat.
Les classes han acabat i els esplais han iniciat els casals d'estiu. Hem visitat un dels casals que ofereix l'Associació Educativa Ítaca, una entitat que ofereix activitats durant tot l'estiu.
Més de 1.000 infants de Coiblanc la Torre s'han començat el casal d'estiu de l'Associació Educativa Ítaca, un casal que es fa a les escoles Marius Torres i Ramon i Cajal, que preveu tota mena d'activitats lúdiques i visites a diferents espais. Aquests casals destaquen per ser una de les úniques ofertes a l'Hospitalet que manté el servei actiu durant el mes d'agost per garantir la conciliació familiar. Des d'Ítaca han assegurat que cada cop tenen més problemes a l'hora de gestionar la part econòmica perquè les famílies es troben en situacions molt precàries.
Ja no és només, no ens trobem només amb una part econòmica que normalment solventem a través de diferents beques, sinó que ens estem trobant en situacions molt precàries relacionades amb l'habitatge, amb la vivenda, amb els treballs precaris, i això indirectament doncs, afecta també a l'hora de formalitzar un casal d'estiu.
Ens trobem una gran varietat d'infants, al final famílies amb moltes necessitats en l'estiu, no? Al final per molts infants doncs, no només és un casal, sinó són les seves vacances. Fem activitats de tot tipus, anem a la piscina, anem d'excursions i al final fem activitats i moltes propostes doncs, adients a les seves edats.
A més de les dues escoles públiques, ofereixen les seves activitats a l'antic cinema Romero. Lídia González ha assegurat que en una de les escoles, concretament a la Ramon i Cajal, cada any tenen problemes perquè no els cedeixen aules pels infants del casal que necessiten per pal·liar la calor de l'estiu.
Per exemple, hi ha una escola, el Ramon i Cajal, que cada any estem intentant que ens cedeixin aules i no ens les cedeixen. No? I bueno, doncs en un moment on una de les coses que amb els casals d'estiu intentem pal·liar, que és el tema de la climatització i que fa més calor que en tot l'any, no poder disposar d'aules per infants tan petits és un problema per nosaltres. Per tant, intentem utilitzar també el nostre equipament, tot i que no és l'ideal.
A més dels monitors, també hi ha voluntaris que ajuden en les activitats del casal.
Jo vinc del projecte d'inserció laboral, d'insert jove, de l'associació d'Ítaca, i no sé, com tinc germans aquí al casal diari i tot, no sé, em va donar moltíssima curiositat, ja que els portava totes les tardes.
Els jocs d'aigua tindran un paper destacat en les activitats de l'esplai. De fet, són un dels grans al·licients per a la canalla.
Me gusta porque a veces me toca con mis amigos y estoy feliz. Y conozco más amigos nuevos.
Porque hacemos juegos de agua y también la piscina y actividad.
Vengo desde segundo o tercero y me gusta porque hacen muchas actividades y vamos a la piscina.
Ítaca també preveu sortides i excursions a parcs i espais verds diversos, així com visites a equipaments culturals de la ciutat.
La Fundació La Vinya ha posat en marxa la campanya solidària Tenir estiu és un dret, amb l'objectiu de recaptar fons per becar les activitats d'estiu a infants i adolescents. La iniciativa neix per ajudar moltes famílies que, malgrat tenir feina, no poden assumir el cost dels casals o les colònies.
Viure un estiu per recordar. Aquest és l'objectiu de la campanya Tenir estiu és un dret que ha posat en marxa la Fundació La Vinya i que busca recaptar fons perquè 120 infants de Bellvitge i Gornal puguin participar en activitats d'estiu com els casals i les colònies, fugint de la calor de l'asfalt de la ciutat.
Perquè el lleure al final és un dret bàsic, universal, i nosaltres com a societat tenim la responsabilitat de poder garantir aquests drets a la infància, no? I perquè aporta múltiples beneficis en el seu desenvolupament, tant a nivell físic com emocional, mental, poder socialitzar durant tot aquest temps.
Per col·laborar-hi es pot fer a través de transferència bancària o Bizum. Per exemple, amb 30 euros es cobreix el menjador d'un infant una setmana de casal, amb 45 el menjador i la piscina, amb transport inclòs, i amb 135 euros es col·labora en garantir-li el casal sencer. L'objectiu és aconseguir 10.000 euros.
L'alternativa, si no, en molts casos és quedar-se a casa sol, sense els pares, sense unes rutines i uns hàbits. També en aquest cas doncs, estem assegurant que tinguin uns àpats durant el dia, no? I gaudir com qualsevol infant ha de fer realment.
Amb aquesta iniciativa, la Vinya pretén ajudar moltes famílies que, malgrat tenir feina, no poden assumir el cost d'aquestes activitats. Les aportacions es poden fer fins a finals del mes de juliol.
Les altes temperatures i la degradació del paviment van obligar l'escola Pau Sants a tancar el pati d'infantil abans d'acabar el curs. L'espai va ser presentat el 8 de juny, com a conseqüència de l'avançat estat de deteriorament del paviment, que es troba desintegrat i que genera partícules tòxiques i també per la manca de tendals. L'AFA espera que durant l'estiu se solucioni el problema.
Les altes temperatures i la degradació del paviment han obligat a l'escola Pau Sants a tancar el pati d'infantil. Famílies i docents esperen des de fa mesos que l'Ajuntament instal·li tendals adequats i la Generalitat canviï un sòl pràcticament desfet. La FA del centre no vol que es torni a repetir un curs amb aquestes condicions, que assegura que són perilloses per nens d'entre 3 i 6 anys.
En aquest pati, com podeu veure, no hi ha espai de cap ombra. No, aleshores, des de l'Ajuntament es va impulsar un pla d'ombres ja fa molts anys, des del 2022 estem parlant, que van començar a engegar aquest pla d'ombres per instal·lar tendalls als patis de les escoles. Al final, l'Ajuntament el que ha fet és la contractació d'un tendall estàndard. I aleshores, aquest tendall que han contractat no és l'adequat per aquest pati perquè hi hauria problemes de filtracions i perquè no es pot instal·lar.
Pel que fa a la substitució del paviment, la Generalitat encara no ha adjudicat les obres a cap empresa.
Tenim el problema que ja veieu al terra, que és d'aquest cautxo, que és, bueno, és bastant tòxic, no? I bueno, és que ja està tot foradat. Aleshores està tot ple de pedres, i pedres que els nens i nenes es poden ficar doncs, al nas, a les orelles, no? O sigui, és perillós per ells.
Mentrestant, els més petits comparteixen pati amb els alumnes de primària a l'espera d'una solució.
Al final el problema és que tenim aquest espai per ells, exclusivament pels nens d'infantil, i que no l'estan cuidant, no? Des dels organismes nosaltres estem intentant fer totes les reclamacions, o sigui, de manera, no? A l'Ajuntament també, el tema dels tendalls, hem fet moltes reclamacions, hem parlat amb l'alcalde, hem parlat amb el regidor d'Educació, i l'únic que demanem és el mateix, és una solució provisional. Si no poden instal·lar aquest tendall, doncs, bueno, per nosaltres és una errada molt greu perquè fa 4 anys que estan venint tècnics de l'Ajuntament a fer estudis, a veure el pati. O sigui, coneixen perfectament la situació del pati.
L'AFA espera amb resignació l'inici del nou curs, pel qual temen que la situació es mantingui.
En relació a aquest tema, fons de la Generalitat han explicat que la intervenció al pati de l'escola Pau Sants té tots els tràmits enllestits, però falta trobar una empresa constructora que pugui fer-se'n càrrec aquest estiu. El Departament d'Educació valorarà si és factible que les obres coincideixin, ni que sigui parcialment, amb la presència d'alumnes un cop torni a començar el curs, tot garantint la seguretat de tota la comunitat educativa. 11 centres educatius de la ciutat s'han sumat a Aules que cremen, una iniciativa d'àmbit català que mesura la temperatura de les escoles per evidenciar la calor que pateixen alumnes i docents. El seu objectiu és demanar més recursos per a la climatització de les aules. Tots aquests centres són els Instituts Provençana i Margarida Xirgo.
L'Institut Provençana és un dels 11 centres educatius de l'Hospitalet adherit al projecte Aules que cremen. Una iniciativa que vol denunciar la calor que alumnes i docents han d'aguantar a classe. Gràcies a aquests sensors connectats a la xarxa, han elaborat un mapa que recull a temps real la temperatura i humitat a les aules d'arreu de Catalunya.
Uns quants companys van prendre la iniciativa d'adherir-nos a aquest projecte d'Aules que cremen, que van començar uns companys del Vallès Oriental, i diversos instituts ens hi hem adherit. Nosaltres vam adherir fora cosa d'un mes per a poder mesurar les temperatures que estan fent en els instituts, en les aules, en el nostre institut en concret, i així poder tenir registrat realment fins a quin punt les temperatures superen de sobre els límits que marca la llei.
A l'Institut Provençana registren habitualment temperatures superiors als 30 graus i asseguren que van arribar als 39. Malgrat estar equipats amb ventiladors, la calor es fa insuportable, especialment en espais com l'aula d'informàtica o el laboratori.
Tenim diversos estudis com informàtica, comerç, i un d'ells que és el de química, en el qual han de portar roba de protecció, bates, han de portar ulleres i guants. La temperatura, pues, evidentment, encara els afecta molt més. També, com tenim moltes aules en ordinadors, els ordinadors també produeixen calor. La llei diu que a més de 27 graus ja no s'hauria de fer classe, i nosaltres l'estem fent en temperatures molt superiors, 30-35 graus, depèn de les hores del dia.
Un altre centre que s'ha acollit al projecte Aules que cremen és l'Institut Margarida Xirgu. Han patit diversos desmais i la setmana passada van haver d'aturar una classe perquè es va superar el llindar dels 33 graus. Unes temperatures que afecten el rendiment de l'alumnat i que asseguren es podrien revertir amb una climatització adequada i la renovació de les instal·lacions.
Aquestes temperatures dificulten el que seria poder impartir amb normalitat qualsevol docència, donat que estem en un context que per si ja és complex, és un centre de màxima complexitat. Això afecta l'alumnat, fa que les coses siguin més complicades, estan més distrets, estan més moguts, generen problemes de convivència. L'Ajuntament en aquest cas no ajuda, no estan instal·lant ni equips, ni s'estan mantenint pròpiament les instal·lacions. Les finestres no tanquen, afecten la calor i afecta el fred. Si tenim l'aïllament passa igual. Absolutament tot el problema és estructural, és econòmic i és de deixadesa durant molts anys.
Des d'Aules que cremen volen fer pressió al Departament d'Educació i denunciar la situació a Inspecció de Treball. També animen a la comunitat educativa dels centres a enviar queixes a la síndica de Greuges.
Aquesta setmana a la secció A mi m'agrada hem fet un recull d'alguns dels millors moments de la temporada.
Hola, jo sóc el Liam, sóc de 5è A i sóc de l'escola Milagros Consarnau. Avui us vull presentar el llibre El Conde de Montecristo. Tracta sobre fa molts anys a Marsella d'un noi que es diu Edmond Dantès. Ell és injustament empresonat, sense fer ninguna cosa dolenta. Dins de la presó coneix a un home molt savi i li releva un secret molt important. I quan escapa de la presó, la seva vida canvia per complet. No us explico més perquè us podria fer un spoiler. Vaig conèixer aquest llibre perquè era de la meva mare. És una història bastant antiga. A mi m'agrada perquè és de misteri i una miqueta de venganza. Jo li recomanaria a tota persona que li agradi el misteri i les aventures.
Isabeli, vaig a tercer de l'ESO i estic al Pare Enric d'Ussó a l'escola. Us recomano el Bidding 13 de la Chloe Walsh. Va d'una noia que es diu Shannon Lynch, que viu a l'Irlanda, però ella estudia en un col·legi públic i doncs sofrirà molts maltractaments, molts abusos per part dels alumnes. I doncs els pares tampoc estan en una bona situació per canviar-la de l'institut, perquè només treballa la mare i el pare la maltractava molt. Va conèixer el Johnny Kavanagh, que és el company, i va protegir-la del seu pare, ja que moltes vegades arribava a l'escola amb ferides a la pell. M'ho va recomanar una amiga que es va llegir tota la saga i doncs em va dir que m'agradaria molt perquè jo llegeixo molt. M'agradava perquè no és l'estereotip de llibre d'adolescents que s'enamoren i tot és feliç, no, perquè tenen les seves parts de... No tot és perfecte i doncs tenen les seves parts que és dolent i és feliç, però amb les seves imperfeccions. Jo el recomano per adolescents, ja que no és un llibre molt apropiat per la part de dels abusos i les escenes que hi ha, doncs per la gent molt jove.
Hola, em dic Ainhoa Fernández Medina. Soc de l'escola Bernat Metge i vaig a sisè de primària. Avui vinc a recomanar aquest llibre que és de la Blancaneu i és molt xul. Aquest llibre les recomanaria als nens i a les nenes que confien en la gent desconeguda i això. A mi m'agraden aquests llibres perquè són... t'expliquen coses com per no confiar i això, doncs a casa tinc un i m'agraden molt perquè són molt divertits. El que tinc a casa es diu 25 contes clàssics. Aquest llibre li agradaria a tots els nens i a les nenes perquè és molt divertit i t'expliquen històries de fa anys. És molt fàcil de llegir perquè té poques lletres, té imatges i també m'agraden els llibres amb il·lustracions. A mi m'agrada aquest llibre perquè et fa reflexionar i, com per exemple, no confiar en la gent desconeguda i tot això.
I fins aquí Aula LH. Recordeu que podeu recuperar el programa a la carta lhdigital.cat. També podeu tenir més informació a les nostres xarxes socials, a Facebook, X i Instagram. El pròxim dimecres us oferirem recomanacions de jocs i llibres per a l'estiu, per a infants i joves. I també podreu veure l'informatiu del Bisbe Berenguer. Us hi esperem. Fins dimecres.